La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Bada Parellada. Va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Deixem ja les qüestions electorals, però ens fiquem...
Les qüestions electorals. Això ho dius tu!
Bueno, és que era sorpresa.
Ah, vale.
Però ens fiquem de ple els fogons electorals.
Mira, ho juntarem tot. Ficarem cullerada a les eleccions municipals.
Ara, Parellada, bona tarda, eh?
Molt bona tarda!
Què vol dir això, que fiquem cullerada a les eleccions municipals?
Bueno, mira, avui... Ai, avui. Diumenge és el gran dia.
Avui també, perquè hem fet debat en aquest programa.
Exacte.
El segon debat de les municipals.
El diumenge és el gran dia, tio, ja ho saps, no?
Home,
no,
i tant.
No això del Tom John d'ahir, no. Ah, no va ser ahir, no va ser.
No, va anar-hi dilluns.
Dilluns, ja no sé quin dia
visc. Que bé m'ho he passat, ara.
Ja. Tu m'has dit, en parlarem. Dic, no en parlarem i n'estem parlant.
Bueno, veus?
Diumenge és el gran dia, el dia de les eleccions municipals.
Sí.
I els candidats deuen estaran
què?
Diumenge, neguitosos, eh?
Sí, creus?
Segur? Sí, home. Jo penso que, però, que tindran, tindran un nus a l'estómac que no ves... Que,
sí,
que
no dinaran aquell dia.
Jo penso que no dinaran. Jo no sé del cert quines menges els agrada més als candidats, eh? Perquè
sí.
Dic, vaig a parlar una mica de què menjaria, què mengen els candidats.
Mm-hmm.
No en tinc ni idea, sobretot els de Barcelona, que són els que m'afecten directament.
Clar.
O no sé de quines menges doncs, els fan fàstic i abominen, no?
Mm.
Jo no sé si són al·lèrgics a algun producte o intolerants al gluten...
Però ara tothom és al·lèrgic al gluten.
No, ja, és que es barreja els al·lèrgics al gluten, els intolerants al gluten,
sí,
i els que no volen menjar gluten.
Ah,
sí. Bueno, la qüestió és que no conec les seves predileccions gastronòmiques.
Val.
No sé si cuinen a casa o no. Si estan acostumats a dinar o sopar fora, que estic convençuda que... Ho deia, l'Ernest Maragall deia, que ell dinava sempre a casa i després deia, en una entrevista que li vaig veure, li vaig llegir al Diari Ara, perquè el Diari Ara ha fet unes entrevistes informals que els portaven a dinar a restaurants. I saps on va...
Coneixent més a la persona que el candidat, em sembla que feien.
Exacte, exacte. Van venir a Sant Bruniana.
Sí o no?
Sí.
Home, deurien dinar de luxe.
Una candidata va triar Sant Pruniana. Sí. Però va dir l'Ernest Maragall, diu, jo sempre dino a casa. I després va dir, bueno, menys les últimes de 3 mesos.
Vaja.
Bueno, és igual. Jo no sé si són més de dolços o de salats,
sí,
si mengen amb una taula ben parada o mengen així desgarrapada... Per tant, avui no serà una secció documentada, però que faré servir les eines que tinc a l'abast, que són les de la cuina, per parlar d'eleccions i de política.
M'agrada molt això. Ara.
Sí, jugaré a imaginar què cuinaria per cada candidat. Què cuinaria, per exemple, el diumenge, per regenerar-lo, saps? O saps? Però el que passa és que segurament no els agradaria gaire el que cuinaré per ells.
No. Ai.
Però, bueno, escolta'm, en qualsevol cas no cal que se'l mengin, eh?
No
se l'han de menjar.
No, figuradament.
És figuradament.
Ara.
I no és obligatori. Jo diria que no els agradaria gaire. A veure, anem
què?
A veure què cuinaria pels candidats a l'alcaldia de Barcelona després de les eleccions.
Sempre va ser la més guapa, la que tot seguia. El teu cor a prop del mar batega cada dia.
I em fa tant de mal mirar-te quan et veig plorant sense amagar-te.
Vinga, aquesta sintonia em sona, ja.
Joan Trias, ara parlaré d'en Xavier Trias, que tothom et deu fer aquesta broma.
Sí, home, és un clàssic,
no sé
és
què.
Un clàssic.
Jo diria que en Xavier Trias està disposat a fer-ho junts, no?
No ho sé gaire, eh? Ai, que ja comences a mossegar. Com m'agradarà aquesta secció.
Jo em decantaria per un arròs o un rossejat de fideus. Per què? Perquè és un arròs o un rossejat de fideus. Es fa junts. Pots fer-ho en companyia. Un talla la ceba, un altre que l'ajudi amb el sofregit. Potser un parell de pebrots amb la idea de capgirar les enquestes, saps? Una miqueta. I un pensament de tomàquet ratllat, que això, bueno, dependrà dels gustos, no?
Ui, el que talli la ceba plorarà,
Sí, bona metàfora. Però sobretot fem-ho junts. Uns altres potser farien el brou de peix de roca, que anés bullint, i encara quedaria aquell que hauria de parlar l'arròs, o rossejar els fideus i abocar-hi el fumet mentre fem un vermut. Per què? Fem un vermut perquè, com a mínim, les distintes ànimes de junts estiguin juntes d'una vegada, una estona, sense esbatussar-se. ¿Vale?
Val.
Aconseguim coordinar-los tots, sí, perquè estiguin ocupats, facin el vermut i deixin d'esbatussar-se durant l'estoneta del vermut.
Escolta, un arròs, un rossejat de fida... Jo el compro molt, eh?
Sí. Tu tens aquest tema, que tu compraràs tots els plats, aquest és el teu problema.
Sí, és que m'agrada molt menjar.
És que la indecisió, aquí votes ja traspua. Ja no. Se't veu. Tens clar? Bueno, a veure si t'agrada més el que he preparat.
No facis parlada.
Saps que no m'havia donat compte de que la sintonia de tries per Barcelona és de Mr. and Mrs. Jones i que és un parent meu?
Ai, de debò?
De veritat, és molt fort, és molt
no
fort.
No sabia, això.
És molt fort, és el fill de la meva cosina germana, és fortíssim.
Compte aquí, eh? Li han pagat drets, suposo.
Eh?
Li han pagat drets.
Ah, doncs ara li preguntaré. Hòstia, que fort, és que no m'hi havia fixat. És fortíssim. A veure la següent sintonia. Va. No sé si heu de qui parlo. Si un mosquito te xampau, si no pots
dormir la mona, tot és culpa de Colau. Aviam una cosa, què ha passat aquest any amb la rumba i els partits?
Home,
la gran majoria han posat
tothom,
rumbeta, eh?
Bueno, perquè tothom vol ser com tots, no? Arribar a tot arreu i, saps, una miqueta... Que tots els col·lectius s'hi sentin identificats i s'hi sentin inclosos a la crida... I, bueno, ja s'hi trenquen el cap. Ja,
ara, col·lau, com que no sé imitar-la, t'oferim un gest.
No sé què ha fet.
Allò que fa ella. Es treu els cabells.
Com la Judit Martín?
La Judit Martín, que això,
Que la imita molt bé. Escolta, que bona, deixa'm parlar un segon.
Què?
De la campanya de la Fundació Arrels, eh?
Home, m'ha agradat molt.
Per treure's el
molt.
Barret, però el barret i tot, eh? Vull dir, impressionant. I com que comença per parlar de Colau, doncs a mi em va impactar perquè vaig pensar, que estranya que està la Colau en aquesta fotografia.
Saps que a mi em va passar el mateix?
I vaig dir, què és això? Que estrany. I, clar, em vaig quedar enganxada per saber veure què més hi havia allà al darrere, i llavors ho vaig veure. Que sapigueu, ja... Escolta, avui estic de falques. Avui, Joan, tinc aquí fer-te 3 o 4 falques per...
Vinga.
Sembla una candidata.
Hem dit que era dia electoral, doncs dia electoral.
Estic fent campanya tot lo rato. Bé. I ara faig una falca que a Semproniana fem el menú Arrels.
Ah?
Sí, a Semproniana fem un menú Arrels, i que vol dir dues coses. Arrels perquè és un menú arrelat, és un menú que parla del patrimoni culinari, per allà hi trobaràs peus de porc, hi trobaràs bunyols de bacallà, etcètera, o sigui, uns plats que intenten recuperar aquest patrimoni culinari i donar-li aquest prestigi que ha de tenir i que té, de fet. I després, perquè és un menú solidari, una part del que ens paga el client doncs va destinat a la Fundació Arrels.
Veus?
Poquíssim i tal. Des d'aquí faig una crida a tots els restaurants que es vulgueu afegir a la iniciativa del menú Arrels. Sisplau, que teniu una cosa molt important a fer, que és recaptar per la solidaritat.
Sisplau.
Per ajudar. Bueno, parlem de l'Ada Colau.
Ada, què li prepararies a l'Ada?
L'Ada Colau té el meu nom, que ho sapigueu. Jo no tinc el nom de l'Ada Colau, perquè l'Ada Parellada té nom d'alcaldessa. Què?
No, seria
perdoni
al revés.
Perdoni vostè, l'Ada Colau té nom de cuinera.
Ja, l'alcaldessa de Barcelona té nom de cuinera.
Què he dit?
M'agrada molt.
És que clar, perquè... No, és una qüestió aritmètica, super.
No, és matemàtic, això és científic.
És científic.
Ja està.
Qui és més gran?
Sí, així.
Jo, per tant, jo sóc pionera.
Punt.
Vale. I ella, després, aquesta família Colau, van dir, ai, que maco el nom de l'Ada Parellada.
Sí.
I li van posar la seva filla Ada.
I ja està.
Home, on s'has vist, si no?
Què, l'Ada Colau?
L'Ada Colau, que vol obrir camí, li faria uns canelons.
Ah.
I ara preguntes per què. Sí. No, és perquè els canelons són una combinació de pasta i de farsa. Ui, que fort.
Ui, no. Anem forts avui, eh?
Per un costat, perquè... Això no ho pengis, eh? Que jo, a més, us haig de dir una cosa. Jo sóc molt amiga d'en Trias.
Sí?
Però a mi l'Ada Colau m'agrada. Serà pel...
I és que estàs entre... Ja que ens posem forts. Que estàs entre les personalitats que han fet un manifest d'acord amb Ada Colau, no sé què.
A veure, jo li faria uns canelons. Per què? Perquè fixa't que els canelons són tots iguals, saps? Independentment que siguin de peix, de carn, de verdures... Per fora són tots igual. Tenen un exterior arrodonit i comú. I per l'altre té un interior que és un barrer que barreja d'ingredients i un campi qui pugui. Allà dit hi fots de tot i tot i cap. I tot i cap i tot és vàlid. Vinga, fot-li, fot-li, fot-li. I per no parlar de la beixamel, eh?
Home.
Que ho emmascara tot.
Un clar... Un clàssic.
I el gratinat que fa que surtin els colors de tota mena.
Sí,
vinga,
sí, sí.
Anem a veure què passa.
Espera.
Hi ha més coses.
Jo tinc preguntes.
Per què no opines? Per què no opines?
Sí, clar, que opino.
Per què no poses el teu platillo? Què hi donaries jo... tu, la de Colau?
No, jo crec... Jo et posaré... Et diré propostes...
Et emboscada.
No, jo et diré propostes de nom de plat. Això serien canelons a la superilla?
Sempre que els féssim quadrats...
Val.
I el tries què li faries tu?
Ai, espera't,
què
era?
Jo t'he parlat d'un rossejat perquè cuinessin junts. Els de junts cuinin junts. I no s'esbatussin una estoneta. Els he posat un vermut i tot, per calmar els ànims.
Sí?
Sí.
Us ho posaria alguna cosa de picant, no?
Per què?
Per allò de l'emprenyo.
S'ha d'argumentar,
eh? Per allò de l'emprenyo.
De l'emprenyo?
Sí.
Ah, de l'emprenyo.
Una mica
vale.
Picantó, no?
A l'emprenyo. Vale, aquí, vale, d'acord, molt bé.
Sí?
Va, que, seguim.
Va. Sabeu què canta Barcelona Republicana? No és, et juro que té un deje, una mica més jove, evidentment, d'Ernest Maragall. No?
Bueno, potser sí, potser sí.
Té un què.
Qui és l'alcalde de tothom? Però, a més, Ernest Maragall.
Sí.
No oblidem que té 8 o 10 generacions amb pedigrí català.
Sí, sí,
eh?
Amb Maragalls.
Que Maragalls,
molt,
Maragalls.
Molt
i són Maragalls, eh? Vull
Home.
Dir que... Eh? I, a més, fixa't que... Té la illa final, que això està només reservat a aquells que són de casta. Amb la illa final,
sí?
Perquè sí, Maragall.
Maragall.
Maragall, clar, que només ho sabem dir nosaltres.
Sí.
Perquè la resta de la península...
Saps que vaig conèixer un Puig de Llívol Llavallol? T'ho juro, el primer cognom era Puig de Llívol, el segon Llavallol. No vegis quan anava per les Espanyes.
Exacte. Fixa't que en el Maragall els castellans li diuen Maragall i tu fes les teves conclusions.
Veus?
Maragall. Gal.
Ja.
Vale.
Vale.
Per l'alcalde de tothom, l'Ernest Maragall, em reservo el fricandó, que és el plat més nostrat, però amb arrels cultes, amb arrels de dia de festa, amb arrels de festes de guardar o amb arrels de casa burgesa.
Mm-hmm.
Vale? I, a més, fricandó, que és de gent viatjada, perquè és un plat el més a prop de la Catalunya occitana, o sigui, de la Catalunya del nord.
Sí.
Vale? No, és de França, aquest plat, fricandeau, saps què vull dir? És un plat on la carn, si la fem bé, queda tova i es pot menjar sense dificultat.
Mm.
És una mala llet que jo tinc, que no vegis, eh?
Sí?
Per lo de les dents.
Ah!
Mala llet, eh? Tenim una edat. Vinga, vale. I també amb bolets, perquè, saps? Funciona com a satèl·lits de...
Sí.
Els satèl·lits, tots aquests satèl·lits que tenim. Tenim molts satèl·lits.
N'hi ha uns quants.
Hi ha com una metàfora molt difícil d'explicar. Jo no sé ni explicar-me-la, perquè encara no sé si hi ha metàfora, però ves, jo veig que el Maragall el veig sucant pa a la salsa. O sigui, que
sí?
sucant.
Val.
Suqui, eh? Vinga, va.
Mira aquesta metàfora. Jo aquest plat que li posaria...
Ah, vale, sí, posa-li un nom.
Si et sembla... Jo sé que parlem d'un partit que es diu Esquerra,
sí.
Però fricandó a la burgesa m'ha agradat molt.
Sí. De la dreta de l'Eixample? No, de l'esquerra de l'Eixample.
D'esquerra de l'Eixample?
De l'esquerra.
Però de l'Eixample.
Ara. De l'Eixample Esquerra.
Ara.
Vinga, va.
És bo, és bo, és bo, com per Barcelona.
De veritat que la rumba aquest any, eh?
És veritat. És,
no, no, tots,
no,
tots, tots.
No s'ho han parlat, Joan, no s'ho han parlat. És que això és fatal. Tu, escolta, tu quina música posaràs? Home, un amic, un WhatsApp encara, que estigui, no?
Que es parli.
Que es parli, no, que suco, que sé que ells, si no, és que sembla que estiguem tots igual i que vulguem la mateixa gent. No, 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 no. En Jaume Collboni.
Va.
Una altra ella, eh, per aquí.
Home, Collboni.
Bueno, Collboni. Un mar i muntanya, sí. Jo li posaria un pollastre amb escamarlans. Bona cosa. Aquest, en Jaume Collboni, és del morro fi, tio, eh? És del morro fi, eh? Sí, sí, li agrada molt menjar.
Conec gens, però...
Molt menjar. Sí, com en Tries no li agrada tant, l'Ada Colau tampoc, perquè jo ho sé de bona tinta.
Sí?
Bueno, no els he servit gaire, però vamos.
Però sí.
Però ja ho veus. L'Ernest també se'l veu més desmanegat amb això del menjar. Ai, en Jaume Collboni, eh?
Què? Li agrada...
És un pincel.
Sí.
És un pincel. Li agrada molt menjar, però jo li he posat un plat d'aquests de lujo, un mar i muntanya. Pollastre amb escamarlans, cosa fina. Però sobretot, sobretot, perquè quan parla no sabem si és que ha estat molt... si és que ha estat molt temps a l'Ajuntament quan comenta les coses bones que s'ha fet o, com, o si es presenta com un partit a l'oposició.
No acaba de quedar...
No acaba. O sigui, pel que li va bé... És de l'Ajuntament. El que no li va bé no és l'Ajuntament. La qüestió és que, clar, aquesta doble cara, aquesta combinació estrafolària s'assembla a la bestiesa, que, deixa'm-ho dir, molt entre cometes, perquè jo en sóc prou fan, de combinar au i marisc. Jo dic estrafolària i bestiesa perquè... Això ho deia molt en placa. Això sí. és de gent tocada per la tramuntana. Sí, és de gent ben boja. Combinar au i marisc, però jo, a mi sempre m'ha agradat. Però,
sí, home, i tant.
Jo trobo que és, un equilibri, és veritat que té un equilibri arriscat, però que quan funciona, funciona de meravella.
Veus que bé?
Sí, 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 sí. O sigui que anem molt bé de temps i tal, però la qüestió és que jo he acabat perquè ja no sé què més dir de tot. Tu, com li posaries aquest nom? Com li posaries?
Ja que és un mar o muntanya, per tal de sorprendre'l més que res, jo al plat li posaria ni fu ni fa.
I també t'ho dic perquè aquest home, saps què passa? Que ho vol tot, ho vol tot, ho vol tot, sí. ho vol tot, vol arribar tot.
Què vol dir, has acabat? Falten candidats aquí, eh?
Home, tio, però jo... Bueno, sí, què vols? Que parli que l'Eva Parera, el Cirera...
I l'Anna Grau. Els hi faries un conjunt?
Els hi faria un conjunt. Bueno, l'Anna Grau... T'haig de dir que és molt clienta de Sempruniana.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí,
hosti, bona,
sí,
aquesta.
Sí, l'he servida moltes vegades, una dona del morro fi, li agrada molt menjar, ha estat molts anys periodista a Madrid, i Madrid ja sabeu que per qualsevol excusa surten a fer-se una ensaladilla russa.
Sí, sí, va començar aquí a l'Avui, em sembla.
A l'Avui, no, a l'Avui, ha estat periodista a l'Avui. Quins girs,
quin gest
de guió.
Jo sé una cosa que puc dir d'Anna Grau, és que té un sentit de l'humor estupendo.
Sí, sí, sí.
I això és veritat.
És una dona, t'haig de dir una cosa, és una dona que té mà esquerra i és elegant, eh? Per tant, bueno, potser no coincidirem amb idees, però en canvi, com a persona, jo penso que sí que podríem dinar plegades. I després tenim el Cirera, Daniel Cirera.
Daniel Cirera, Partit Popular.
Daniel Cirera, Partit Popular, però bueno, bé... Daniel Cirera, jo penso que és un home que vol... que en realitat, està incòmode on està.
Sí?
Sí? O no? Una sopeta per anar ràpid. Una sopa per anar ràpid.
Sopeta per anar ràpid, eh?
Un gaspatxo perquè ningú se'ns enfadi. Però, bueno, que ens senta un gaspatxo, un salmorejo, però és igual,
sí,
que també que sigui una sopa de pa amb tomàquet, sí. Tota l'hora. O sigui, quan tu li veus menjar...
Sí, ja,
quan tu li veus menjar, amb un li dirà que és sopa de pa amb tomàquet, a l'altre li dirà gaspatxo, a l'altre salmorejo, i així els té tots contents. Contents.
Que era Eva Parera.
I jo penso que el Daniel Cirera està desubicat, i l'Eva Parera, doncs jo li fotaria allà... A l'Eva Parera, un conill, perquè jo penso
conill?
Que sortirà... Sí, conilla. Saps què vol dir? Aquest va conill, aquest que va nu,
nu,
no,
espullat, sí,
és una frase,
sí, sí,
aquest
sí,
va
sí,
conill.
Sí, sí.
Doncs com no traurà ni un vot, anirà més conilla que... sortirà d'aquí de traurà un vot. L'Eva Cirera. Ai, Cirera, l'Eva Parera.
Va.
L'Eva Parera, no m'ho havia preparat.
M'has dit això, Eva Cirera, no?
Eva Cirera, sí, tot va barrejat. Eva Cirera, Parera...
Ha de parar allà de m'ho passo tan bé cada
la
vegada que
la veritat és que, clar, fixa't
aquesta.
Que tenen cognoms, tant el Dani Cirera com l'Eva Parera,
de fruiters.
El que passa és que s'escriuen diferent, però un ve de cireres i l'altre de peres.
Veus?
Per cert, les cireres caríssimes, nano, eh?
Estan molt cares.
I saps, avui he comprat un préssec. He anat a comprar...
Clar, tota aquesta fruita d'aigua, diguem-ne, com que no plou...
He anat a comprar un quilo de préssec i he sortit amb un préssec. Amb un. I ens l'hem repartit.
Posi'm en un que...
Amb una amiga ens l'hem repartit.
Que fort.
1,65... 1,65 cèntims un préssec.
Un préssec?
Un préssec! L'any passat, 1,65...
Escolta'm, què és això?
Era
l'hora de Moscú?
Un quilo! O potser no l'any passat, però vamos.
No, però vaja, sí.
Un quilo era 1,65. Ara, una unitat de préssec, 1,65 €. Que vinguin aquests polítics a arreglar-nos-ho, això.
Ara, digues que sí.
Només penso votar el que m'abaixi el preu del préssec.
I punt. Això va així.
I que no faci el préssec.
Escolta, aquí qui vulgui menjar bé, el restaurant La Sempreoliara, que sempre el teniu amb el millor dels millors dels plats. No has acabat?
No he acabat.
Què més falta?
Jo hauria d'acabar dient això, que jo penso que així, sucant pa, bufant, mossegant, llepant, cremant-se la llengua, aniran païnt els resultats amb rotets i flatulències, però lleugerits, que s'hagi acabat la campanya, això serà diumenge.
Diumenge.
Es fotran un bon tec quan s'acabi ja en aquestes botes. Però, a més, que prou gripaus s'han hagut d'empassar aquestes alçades, no? I després es fotran una cerveseta entre tots i diran, vinga.
Ara per allà.
Gràcies. On te poden menjar bé, la gent?
Bravo. A La Sempreoliara, com sempre.
Molt bé, doncs i tant.
És així de fàcil.
I tant.
És així de fàcil. Ara, com sempre, un plaer. T'esperem la propera setmana. Que vagi molt
bé. Gràcies. Fins aviat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Dos quarts de 6 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora volem parlar també del món dels videojocs, de les darreres novetats. Ens les explica, com sempre, Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu buscar amb l'usuari @RafaLaguna, amb dos os. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Mira, molt content, perquè veig que ens escolten des d'Oviedo i des de la Garrotxa.
Sí, sí.
Que a la Garrotxa veig que ara a Barcelona plou. Si a Barcelona plou, a la Garrotxa deu haver, com a mínim, huracanes. Saps el que et vull dir?
Sí, sí, sí. A la Garrotxa, vamos, aquí, tornados. M'ha fet tirar-se. Ara m'estava rient perquè dic, va, saludeu dient d'on sou, no? I diu un del xat, saludeu des de Zimbabue. No, és veritat, aquest no. Sí, clar, no.
Zimbabue encara no arribem, però estem arribant. Mira, Oviedo, a la Garrotxa, a Santa Margarida dels Monjos, en fi, a Corunya també, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, Rafa, avui quan m'han dit aquest matí, en Rafa Laguna et parlarà de jocs del gènere Metroidvania. He pensat, què són això, videojocs russos?
No. Sí, la veritat és que m'ha fet molta gràcia abans quan m'heu trucat i m'he dit, de què parleu? I dic, Metroidvania. I dic, de què? Ha estat una miqueta així. Sí, sé que és un nom una miqueta estrany, però és el nom que se li donen a un tipus de joc que hereda molta, un estil de jugabilitat que ve de Metroidvania, del Metroid, ¿vale? Els jocs Metroid i dels Castlevania. Metroid és un joc d'acció de Nintendo que doncs portes a un personatge amb una armadura, que és un joc de l'espai, és un joc de molta acció, però que la principal característica era que té un fort component que se'n diu de backtracking. El backtracking és quan nosaltres tenim que resoldre problemes tornant enrere i revisant les coses que hi havia abans, per veure si després d'haver adquirit algunes habilitats podem fer doncs un puzzle o podem fer, jo què sé, carregar-nos algun enemic, si és un joc d'acció en el que hi ha enemics que venen per tu, o fins i tot arribar saltant a algun lloc, perquè hi ha vegades que una cosa tan senzilla com no arribar saltant, doncs en algun moment tu adquireixes l'habilitat de saltar el doble d'alt o una miqueta més i sí que pots arribar. I, bueno, i també ve de Castlevania, que és un altre joc de més o menys de la mateixa època, que en aquest cas aquest tipus de joc era molt més, diguem-ne, bueno, tu eres un personatge que tenies que anar contra, anar a cercar el conde Dràcula, vale? Ets un caçavampirs, i també tenia aquest component de backtracking. Els dos jocs són bastant diferents, perquè és l'època que la veritat és que era molt difícil fer jocs diferenciats de plataformes, però Metroid i Castlevania tenen estils tan diferents que segur que si els jugueu avui dia, una o l'altra us agrada molt i us ficarà molt, molt, molt fortament aquest gènere.
Doncs ens fixem en aquests dos jocs, si més no en el mètode d'aquests dos jocs per descobrir jocs nous, que quins són avui, Rafa.
Doncs mira, abans de continuar, com sempre que parlem una miqueta de les coses que podem aprendre,
sí,
els Metroidvania tenen tenen tot el que tenen els jocs de plataformes, que és tot això de, doncs, la practiques una miqueta doncs, els reflexes i la precisió, perquè al final per saltar d'un joc a l'altre o per arribar als puestos has de calcular molt. També permeten generar una miqueta doncs, aquesta intuïció per les estratègies, ja que al final els Metroidvania no és només he après això, ara puc arribar allà, sinó que tens que combinar mecàniques, tens que combinar coneixements per al final arribar al més lluny possible. Doncs després d'això, doncs, ara sí que m'agradaria parlar-vos una miqueta dels jocs que he escollit, que en aquest cas són, bueno, són intentat que siguin per tota la família, perquè sí que és veritat que hi ha molts jocs que són molt crus, són molt de, no només complicats, no només difícils, sinó que tenen, diguem-ne, una estètica bastant adulta. He intentat agafar alguns que sigui per tothom, tant per nens com per adults.
Està perfecte.
En aquest cas, el primer que he escollit és Gato Roboto, que és un joc que té com a característica, a part de que portes un gat que va una armadura també robòtica i que, bueno, tens que rescatar el teu amo, que anava a una nau que s'ha estrellat a un planeta, i tens que doncs, intentar recollir peces de la nau per després anar-te un altre cop i poder volar, perquè la nau està espatllada. La principal característica que té, a part de l'estil gràfic, que si l'esteu veient és molt minimalista i en blanc i negre, només utilitza dos colors, el blanc i negre només, vale? No és que utilitzi escales de gris ni res, no, blanc i negre total. A més d'això, el sentit de l'humor és molt divertit, és a dir, contínuament estan fent bromes de gats o bromes de molt així, molt diguem-ne, quotidianes, de què passaria si tens un gat, no? Doncs a més un gat que porta una armadura mecanitzada, és molt divertit, és, com dic, per tota la família, i ha sortit per PC, Nintendo Switch i Xbox.
Ara que el veig, per cert, als oients de Radio Estel, que si el voleu veure a part de les explicacions que es dona per la ràdio, connecteu-vos a Twitch i busqueu aquest usuari, @RafaLagun, i veureu tots els exemples que ens posa Rafa Lagun en pantalla. Deia, estic mirant aquest Gato Robot en pantalla que ens l'has posat aquí, i sí que té un cert estil vintage, no?, en videojoc.
Sí, de fet, és molt curiós perquè els jocs Metroidvania tenen aquest toc vintage moltes vegades, perquè al final fer un joc d'aquest estil sí, és una miqueta difícil fer-lo molt modern. Tot i això, estan sortint coses veritablement brutals amb un estil, amb estils, bueno, en 3D, en 2D, amb estils més coloristes, menys coloristes. Val molt la pena endinsar-se una miqueta en aquest gènere, però aquest Gato Robot, a més, no només té un estil retro, sinó que té un estil molt, molt propi, perquè, com dic, generalment el retro treballa amb més de dos colors. En aquest cas, és només blanc i negre.
Doncs aquest és el cas de Gato Robot. El següent videojoc.
El següent videojoc se'n diu Guacamele, i és un joc doncs, que portes a jugadors, de, bueno, jugadors no, a lluitadors d'aquests de la lluita mexicana, aquests que fan el wrestling, sabeu? O sigui, que són meitat pantomima, saps? Que sempre hi ha una miqueta d'història als combats del wrestling, que porten màscares i fan personatges. En aquest cas, és un joc que és una aventura ambientada doncs, en aquest univers de mexicà, wrestling, el Dia dels Morts i tot això, que la veritat és que està molt aconseguit. És un joc que avui dia el podeu trobar a moltes plataformes. De fet, està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, i a més, generalment, moltes vegades està oferta. Ara mateix està a 15 euros, però ho podeu arribar a trobar per 9 euros, perquè ja té un temps aquest joc. De fet, ha sortit la segona part, que recordar. I per jugar dos, pots jugar a dos jugadors, és a dir, pots jugar amb una altra persona, en cooperatiu, i és molt divertit. És, a nivell d'estil visual és brutal, és molt diferent a tots els jocs que us podeu trobar d'aquest gènere, i això, doneu-ho una oportunitat. Està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox.
I aquest és Guacamele. Anem pel tercer videojoc.
El tercer videojoc és un joc espanyol. Se'n diu The Night Witch, que la bruixa guerrera. I, bueno, la bruixa cavallera, no? Doncs és un joc que va sortir no fa molt, potser fa un any aproximadament. És d'un estudi, crec que és valencià.
Aquí ja veiem, Rafa, canvi de gràfics, eh?
Sí. L'estil gràfic d'aquesta gent, del Super Hyper Mega Awesome Team, o sigui, és un nom molt llarg, és brutal. Un nivell de detall en tots els gràfics, tots els fons estan treballats a mà. De fet, un dels problemes que van tindre en el passat amb el seu estil tan colorista i tan detallat és que les consoles de fa la generació anterior, no, potser l'anterior a la que estem, PlayStation 3 i Xbox 360, és que tenien veritables problemes perquè la consola mogués el seu joc. Més que res perquè els gràfics eren tan grans que no hi havia memòria suficient. Però bé, bueno, amb una miqueta d'optimització es va poder fer solucionar tot i van poder funcionar els seus jocs, i ara les actuals consoles es mouen divinament. Si el voleu provar, és per PC, Nintendo Switch, PlayStation i també per Xbox.
I anem al quart videojoc.
El quart videojoc. Aquest sí que, sí, aquest és també una obra d'art. Se'n diu Ori and the Blind Forest i és un metroidvania que, bueno, sí, jo crec que tothom el que ha jugat del que estigui veient en aquests moments, segur que està una miqueta amb la llagrimeta, perquè a més d'un joc preciós a nivell estilístic, és també una història molt bonica. És un joc difícil, però cap al final crec que té una corba de jugabilitat bastant bona. És un joc amb un missatge naturalístic, és un missatge ecològic, és un joc molt maco i, de veritat, o sigui, en tots els sentits, no només artísticament, sinó crec que és un joc d'aquests que ha d'estar a la llibreria de qualsevol persona que es vulgui introduir als videojocs.
Aquest és Ori and the Blind Forest, i l'últim videojoc que ens proposes avui, quin
és? I l'últim videojoc és potser un dels jocs de revelacions de fa uns anys, Hollow Knight. A veure, també és veritat que sempre ho dic, no? Amb els jocs que porto són els jocs que tindríeu que jugar, no? Però aquest joc té un no sé què sé jo que el fa especial. És un joc obscur. Aquest joc sí que, diguem-ne, sí que guarda molt aquesta sensació d'oscuritat i de, diguem-ne, fins i tot soledat i dificultat bastant elevada, però que, a més, al ser un joc dissenyat d'una manera molt justa, i això és important, hi ha jocs que estan dissenyats de manera injusta, que són difícils perquè són difícils i punt. Aquest joc és difícil, i com tot bon Metroidvania, tu, com a jugador, ets el que evoluciona. És a dir, el personatge evoluciona, per suposat que sí, guanyes habilitats dintre del joc i tot això, però en Hollow Knight tu sents que tu, com a jugador, i fins i tot com a persona, evoluciones una miqueta. Cada vegada que avances, arribes a un lloc on tu no havies arribat abans, on et trobes un tros d'història que et fascina i tal, sents que ets tu com persona, no com a personatge dintre el videojoc, que ha arribat allà. I és una cosa molt bonica que pocs jocs ho poden fer. i Hollow Knight ho fa molt bé. Si voleu sentir realment aquest jugar o un Metroidvania, i a més un Metroidvania difícil però just, Hollow Knight és el millor exemple de tots, i a més com, també artísticament és brutal, no ens enganyem, o sigui, és increïble, la banda sonora és brutal, la podeu escoltar a YouTube si fa falta, perquè l'han pujat també els propis autors, i és en si mateix un joc rodó. Així que Hollow Knight per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox.
Mira, tens un usuari que diu que els d'aquest videojoc se lo merecen todo, eh?
Sí, ja, sí.
Tens molta gent enamorada d'aquest videojoc.
De fet, ha estat la gent tan enamorada que estan esperant des de fa molts anys la segona part, però quan dic molts és... pues bueno, de quants anys va portar això? Del 2017, doncs, bueno, 5 anys, 6, porten la gent esperant la segona part, i cada dia que hi ha una notícia de videojocs, esperen que sigui la segona part, que sortirà en principi a mitjans d'estiu, principis del trimestre que ve.
Mira, Rafa, com que ens queda dos minutets, sí que aprofito per fer-te una darrera pregunta, perquè jo no sé si entraria en la característica d'aquest tipus de jocs. Com que no ho sé, diria que, diria que sí, que entraria en aquest tipus de categoria, però encara que no hi entri, et vull preguntar què et sembla a tu un joc com aquest, perquè jo no soc molt de videojocs, però sí que és veritat que l'últim que vaig jugar va ser aquest videojoc, i em vaig enganxar, però em vaig enganxar d'una mala manera. El videojoc es diu Limbo. Suposo que el coneixes, perquè s'ha fet molt popular,
sí.
No?
Sí. Limbo. Limbo és un videojoc que el va fer... si l'he entrevistat, jo he entrevistat l'autor.
Fixa't.
Dino Patti. Limbo és un videojoc que és en blanc i negre i tracta, doncs, d'un nen que es desperta en... no se sap on. El joc dona una pista. Que poso aquí... Sí, Limbo és, precisament, no és Metroidvania, perquè és un joc lineal, és un joc de plataformes molt difícil, on sí que és veritat que tu avances. El joc és, com dic, és un joc lineal, és a dir, tu ja quan has passat un joc, una zona, una àrea, tu no tornes un altre cop cap enrere. Correcte. I intentes arribar, sinó que és un joc que és molt difícil en si mateix, en cada una de les seves parts. És un joc que realment la seva atmosfera et fica dintre, i no m'estranya que estiguessis enganxat, escolta, d'una manera sana, perquè aquest tipus de joc, al tindre un final i al tindre un, saps, un acabar i poder guardar i poder continuar més tard, t'enganxa en el sentit com t'enganxes una sèrie, que vols saber més, que vols un llibre, que vols saber més i vols acabar-lo. No és un joc que enganxi de manera insana, sinó que realment, a més, és que vols saber què ha passat. I sí, diguem-ne que no és un Metroidvania, però té tocs de Metroidvania en quant a l'escalabilitat de la dificultat. Cada vegada és més complicat i hi ha reptes diferents que fan a tu també créixer com a jugador i fan evolucionar una miqueta durant el joc. Quan has acabat, ets molt diferent a quan has començat. El que passa que li falta aquest petit component de tornar endarrere, del backtracking, com dic, per fer coses que no podies fer abans.
Hi haurà novetat de Limbo? Saps si sortiran més sèries?
De fet, va sortir una segona part, sinó que...
Va sortir com una espècie de demo, no? Una cosa així, no sé com dir-ho.
No. Aquest joc és un joc molt, molt potent. El Limbo... Inside, se'n diu la segona part. Inside... espera, un segon. Se'n diu Inside, és la segona part. És un joc molt semblant en quant a mecàniques. És molt semblant, però la història és totalment diferent, però absolut i completament diferent. És una bogeria de joc. I també té un missatge molt potent. Recomanat, 100%. Si has jugat al Limbo, vamos, recomanat. És una miqueta obscur, és una miqueta dur, així que no és per tota la família.
No és per tota la família, com dèiem abans, eh?
No crec. És a dir, és bastant obscur, eh? Però, de veritat, és una experiència brutal. O sigui... jugueu-lo, perquè a més és una miqueta curteta. Mira, així que
et faré cas segur. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor d'universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube amb l'usuari @RafaLagun, que el podeu buscar a través de Twitch. Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana amb més videojocs. Gràcies a tu i a la teva comunitat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast.
I també és cançó italiana. Momenti de la canzona italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti de la canzona italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
...47 minuts que passen de les 5 de la tarda. Mireu una cosa, com que en aquest programa sempre volem explicar-ho tot, doncs ho expliquem. Us hem dit a l'inici d'aquest programa que avui anàvem a parlar amb Keri Sanko. I us preguntareu qui és Keri Sanko. És una actriu i cantant que va fer de Tina Turner al musical de Madrid, que va triomfar, de fet va triomfar tant que li van dir fins i tot la Tina Turner catalana, i volíem parlar-ne amb ella perquè, com sabeu, ahir es va apagar la veu de la gran reina del rock als seus 83 anys. Què ha passat? Doncs bé, que la família ha demanat, la família de Tina Turner ha demanat per desig i voluntat expressa de la mateixa Tina Turner, ha demanat a les companyies i productores que s'encarregaven dels musicals de Tina Turner que no parlessin posteriorment de la figura de Tina Turner després de la seva mort, i Keri Sanko, evidentment, no ha volgut contradir la família i ens ha dit que, donada aquesta circumstància, no podien fer-li l'entrevista i no podien parlar amb ella. Per tant, nosaltres, que ho respectem i ho entenem perfectament, dit això, una setmana més, el que sí volem continuar fent és parlar sobre sostenibilitat i música. Però ho farem des de la mirada nova cap a l'agricultura i als camps, als conreus, amb un home que ha tingut moltes vides i totes ben apassionants. I es presenta amb aquesta música. I és que el nostre convidat ha estat molts anys tocant també en aquest grup meravellós que es deia Decrèpits. Avui parlem amb Francesc Font. Ell és agricultor de novena generació, escriptor de dos llibres sobre agricultura regenerativa, fundador i CEO de la primera acadèmia online d'agricultura regenerativa, The Regen Academy, consultor internacional actualment treballant a diferents països i continents, acompanyant a milers d'agricultors i multinacionals de l'alimentació com PepsiCo o Danone a la transició regenerativa. Francesc, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda, Joan.
Francesc, davant de tot aquest currículum, deixa'm preguntar-te una cosa. Com et defineixes tu?
Em defineixo com a agricultor, en el fons. Com a agricultor 9.0. Agricultor de novena generació i pare de família.
Per tant, et dediques al camp directament com a herència, com una cosa de família? Això ho has mamat des de petit i has dit, escolta, jo vull continuar amb aquesta tradició.
Sí. A casa som una família de pagès de tota la vida i és el que he viscut sempre i és el on he estat sempre involucrat. Ara, com que faig altres coses, potser tinc menys temps d'anar a cavall del tractor, però segueixo visquent a la finca i participant de tot el que es fa a la finca, i tant.
Francesc, què és per tu la sostenibilitat?
És una paraula que de vegades costa de definir. Per mi, i he pensat molt en aquesta paraula, i per mi, simplement, alguna cosa sostenible és alguna cosa que perdura en el temps. Si no perdura en el temps, no és sostenible. A tall de resum, diguéssim.
Clar, tu que ets una figura influent dins de tot aquest camp, explica'ns una mica què és o a què ens referim quan ens referim a l'agricultura regenerativa i quina diferència hi ha amb l'agricultura tradicional.
Doncs l'agricultura regenerativa és una forma de produir, com bé l'agricultura tradicional o el que coneixem com agricultura convencional, que posa el focus per primera vegada en dècades en cuidar el sòl, en cuidar el medi ambient, en cuidar la terra, en cuidar el sòl, a diferència del model convencional, tradicional, que ha tingut molt menys en compte el sol, perquè ha estat un model bàsicament extractiu, el qual jo també he practicat pràcticament tota la vida. Mm. Però ara canviem el focus i anem a cuidar el sol, a entendre el sol i a cuidar-lo, a regenerar-lo.
Això fa que l'agricultura regenerativa precisament sigui, i ho enllaço amb la pregunta d'abans, sigui més sostenible?
Sí, és més sostenible en tots els sentits d'aquesta paraula, que són molts. M'agrada parlar de la sostenibilitat ambiental, social, econòmica. Uh-huh. I en aquest cas l'agricultura regenerativa, que cuida el sol i que imita en certa manera la natura, és molt més sostenible en tots els sentits. Primerament perquè és una agricultura que ens ajuda a capturar carboni. Uh-huh. Quan produïm amb agricultura regenerativa, capturem més carboni del que emetem. Cosa molt necessària avui en dia.
Francesc, m'han dit que tu vas marxar a Austràlia a aprendre-ho tot això?
Sí, jo quan vaig començar a descobrir el model regeneratiu, després de tenir molts dubtes amb el que estava fent fins a aquell moment, vaig descobrir també que hi havia pocs exemples encara en aquella època a Europa i vaig decidir agafar la família i els nens, que eren petits en aquell moment, i anar-nos a viure a Austràlia a veure exemples d'agricultors regeneratius amb uns quants anys de bagatge per veure que realment tenia sentit, que no era una fantasia, sinó que era quelcom que es podia aplicar i tenia resultats molt positius.
I escolta'm, va anar tan bé l'experiència que ho has transportat a casa nostra, això?
Sí, va anar tan bé que quasi ens hi quedem, perquè es viu molt bé a Austràlia, i llavors vam venir aquí amb molta energia i amb moltes idees i amb moltes ganes d'aplicar tot això, adaptant-ho a les nostres condicions, que són unes altres. Mm.
Escolta, llegia que l'agricultura regenerativa s'ha convertit en un trending topic i que aquest tipus d'agricultura pot solucionar el problema del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i, a més, augmentar la densitat nutricional dels nostres aliments. Tot això és així?
Ho té tot. Ho té tot. Per mi és la solució en majúscules dels grans problemes als quals s'enfrenta la humanitat avui, començant pel canvi climàtic, frenant la desertificació, l'erosió, el planeta s'està convertint en un desert. Practicant agricultura regenerativa ho aturem. I, a més, els aliments que produïm amb agricultura regenerativa són millors en molts sentits. Per tant, sí, sí, i és així no perquè ho digui jo, sinó perquè ja hi ha molts estudis que ho recolzen.
A més, Francesc, fas d'assessor acompanyant els agricultors i multinacionals en aquesta transició. Com ho fas? Però, sobretot, aquest mètode és aplicable a terres com les nostres o altres racons del planeta? Això és aplicable a tot arreu?
Sí, perquè qualsevol terra, qualsevol camp, qualsevol sol és susceptible de ser millorat, de ser regenerat, i ho apliquem en qualsevol condició, i sí, sí, és replicable. I en el fons, el que costa més és fer el pas a nivell mental. O sigui, ens agrada explicar que el pas de l'agricultura regenerativa és una porta que s'obre des de dins, no des de fora, que te l'has d'obrir tu mateix, entenent moltes coses que hem obviat durant 50 anys. Uh-huh. I tornant a observar, a aprendre a observar com havien fet els nostres avis.
Uh-huh. M'han dit també que tens una... De fet, ara ho deien, que tens una acadèmia. Com va això?
Veient els resultats de l'agricultura regenerativa aplicada a les nostres finques, i hi ha moltes altres finques, doncs hem decidit apostar i difondre al màxim aquest model. I entre les coses que fem, doncs, recentment vam obrir una acadèmia i hem creat una metodologia pròpia i un màster d'agricultura regenerativa amb ànim de compartir el coneixement amb tants agricultors, tècnics o consumidors en general com sigui possible per donar una empenta perquè aquest moviment creixi.
Deixa'm fer-te una darrera pregunta, perquè aquest model, que ara em deies, està en creixement o encara costa de que la gent entengui de què parlem quan parlem d'agricultura regenerativa?
Queda molt per fer. Se'n parla cada vegada més i és molt positiu. Fins i tot l'administració en parla. El que passa que practicar agricultura regenerativa encara ho fa poqueta gent. Sí. Hi ha molta feina per fer, s'ha d'anar convencent molts agricultors, molts consumidors, moltes administracions de que aquesta és la via, i a poc estem en aquesta tessitura, però queda molt per fer.
Jo quan sempre dic una darrera pregunta, sempre en tinc una més per fer. Deixa'm preguntar-te, Francesc, per últim, com saps, aquests dies sí que està plovent, però venim d'una sequera important. Com esteu portant tot això a la sequera?
És un any molt complicat. És un any en què just avui ha plogut a tot arreu. Aquí a l'Empordà no ens ha plogut massa. Com que millorem el sòl amb l'agricultura regenerativa, fem que el sòl tingui capacitat per absorbir molta més aigua, moltíssima més aigua. Llavors, plou poc, això ens perjudica a tots, però les nostres terres estan preparades per resistir més condicions de sequera que unes terres on s'ha practicat una agricultura convencional. Per tant, també té un punt positiu en aquest sentit.
Francesc Font, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per pujar a la caravana un dia com avui. Qualsevol dia, amb més temps, et vens cap aquí, cap a l'estudi, ens ho expliques millor tot plegat. Francesc, que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies. Una abraçada.